Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Justícia dona la raó a Esmatza per una de les causes obertes contra l'Ajuntament de Sabadell. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La sentència fixa que l'administració local ha de recompensar econòmicament la concessionària per haver ordenat transportar residus de la fracció d'envasos 40 quilòmetres més lluny del fixat en el contracte del 2012. Eugenio Díaz, gerent d'Esmatza, reclama ara a l'Ajuntament que no emprengui cap mesura que afecti el servei fins que el jutge no resolgui totes les causes obertes.
La empresa nunca ha dicho, ni pretende, ni, y entiende, fíjate lo que te digo, y entiende, no se trata ahora de que el ayuntamiento desista de nada. La empresa, o sea, yo podría decirte, no, es que la empresa lo que quiere es que el ayuntamiento desista, no. La empresa lo que sostiene es que se espere a una decisión judicial, que es muy distinto. O sea, nosotros lo que abogamos es que un juez dicte, no que el ayuntamiento se eche para atrás, niegue de sus propias posiciones, no, simplemente que espere una sentencia judicial.
Empresa, treballadors i Ajuntament tenen una reunió aquest dijous per abordar l'escenari que s'obre arran d'aquesta sentència.
Encara en l'àmbit judicial, l'exalcalde Bustos està citat a declarar com a investigat per la peça 25 del Mercuri.
L'exlíder socialista haurà de passar pels jutjats de Barcelona per aclarir suposades subvencions irregulars a la Federació de Municipis de Catalunya quan era president. També estan citades per aquesta causa 5 persones més, entre les quals hi ha la parella de Manuel Bustos.
Primer ple municipal del 2020 sense punts proposats per l'equip de govern.
La sessió debat 3 mocions, entre les quals hi ha la presentada per la del poble del sud de Sabadell en contra del tancament del mercat dels Marinals i ha prosperat per unanimitat.
En esports, el Sabadell és campió honorífic d'hivern, tot i la derrota de dissabte contra el Villarreal B.
Caure per 2-0 no ha impedit als arlequinats obtenir aquest títol, ja que ha tancat la primera volta de la competició amb 35 punts. Les derrotes del Castellón i de l'Espanyol B han contribuït a aquest resultat.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, fem una ullada a les carreteres. Aquesta hora, situació molt complicada a la xarxa viària catalana, sobretot la més propera a Sabadell, en aquest retorn a la normalitat després de les vacances de Nadal per molts. Les primeres complicacions les trobem a la C-59 a l'alçada de Palau-Solità i Plegamans en sentit Caldes, on trobem 4 quilòmetres de retencions. A la C-58, per la seva banda, hi ha 3 quilòmetres de retencions a Terrassa en sentit Manresa i 2 quilòmetres més a Ripollet, també en sentit nord. A la P-7 hi ha problemes a Barberà amb 3 quilòmetres de cues en sentit sud, en aquest cas. Pel que fa a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits i a la ronda de dalt entre Diagonal i la Meridiana també hi ha problemes en els dos sentits. Passen 3 minuts de les 7, entrem en matèria avui en matèria judicial perquè el conflicte entre Esmatza i l'Ajuntament viu avui un nou episodi. Segons ha fet públic la companyia concessionària del Servei de Neteja Viària i Recollida d'Escombraries, la justícia li ha donat la raó en una de les causes presentades contra l'administració local. Concretament, la sentència judicial apuntaria que l'Ajuntament ha de compensar Esmatza econòmicament per haver decidit portar els residus de la fracció d'envasos a una planta a 40 quilòmetres de la ciutat, mentre que fins al 2016 s'havia han portat a unes instal·lacions al mateix terme municipal de Sabadell.
Els responsables d'Esmatza hauran de calcular ara quin sobrecost hauria suposat aquest trajecte des del 2016, però la companyia ja avança que podria vorejar els 100.000 euros. En tot cas, segons el gerent de l'empresa, Eugenio Díaz, la importància de la sentència és que podria assentar un precedent per la resta de causes obertes.
Lo importante es que en los fundamentos de jurídicos de la sentencia se deja bien clara una línea interpretativa sobre el alcance del riesgo de Ventura, que es totalmente contraria a lo que hasta ahora han establecido ciertos señores dentro del ayuntamiento, vuelvo a repetir, sobre todo a partir del año 2016, y nos da de lleno en lo que ha sido el criterio siempre de la empresa que ha mantenido respecto a la interpretación del contrato.
Amb aquesta sentència, la mà, Díaz torna a reclamar a l'Ajuntament que no apliqui cap mesura que afecti el servei prestat per Esmatza fins que el jutge no resolgui les causes pendents. En cas contrari, diu, podria costar molt car a les arques municipals.
Cuando el juez dicte sentencia, entonces dará la razón a quien la lleve. Si se la da Esmatza, no habrá ningún problema, nada podrá reclamar Esmatza, porque en este caso simplemente le darían la razón. Y si le dan al ayuntamiento, el Esmatza le pagaría al ayuntamiento lo que reclama más los correspondientes intereses. De hacerlo al revés, como pasa en esta sentencia, Esmatza estará en posición de reclamar al ayuntamiento daños y perjuicios. Y ese dinero saldrá de las arcas públicas y lo pagarán todos los ciudadanos de Sabadell, porque evidentemente el daño que se nos inferirá será de un calibre absoluto.
Segons han apuntat fonts sindicals a Ràdio Sabadell i ha confirmat posteriorment Díaz, l'Ajuntament ha convocat l'empresa i els treballadors aquest dijous en una reunió per abordar el nou escenari que s'obre després d'aquesta sentència.
Encara en l'àmbit judicial, la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció ha anunciat que s'inicia el procediment pel judici amb jurat popular de la peça 25 del cas Mercuri, que té relació amb subvencions irregulars de la Federació de Municipis de Catalunya. Estan imputats, entre d'altres, l'exalcalde Manuel Bustos com a expresident de l'entitat i la seva parella Montse Costa en qualitat d'assessora externa.
Les compareixences estan previstes pel pròxim 21 de gener al jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona. A banda dels sabadellencs, també estan citats com a imputats el llavors secretari general Adolfo Moreno, el director de la Fundació Axar, José Antonio Cabanillas, el llavors assessor Xavier Amor, actual alcalde de Pineda de Mar, i Santiago Fontbona, exregidor del PSC de la mateixa localitat i també assessor de la FMC. Els fets investigats poden ser objecte d'un delicte contra l'administració pública en la seva modalitat de malversació de cabals públics, entre els quals hi hauria despeses que no tenen relació amb actes de l'entitat, pagaments per treballs d'assessoria injustificats o bé inexistents i una subvenció de 25.000 euros atorgada de manera irregular a la Fundació Privada Axar per la contractació de la presidenta de l'Associació de Llatinoamericans de Sabadell, Ligia Gisela Castelo. El jutjat d'instrucció número 1 de Sabadell va acordar el març de 2019 la inhibició d'aquesta peça 25 a favor dels jutjats de Barcelona per entendre que aquests eren competents territorialment al ser el municipi on es van produir aquests fets.
El govern local fa marxa enrere i vota en contra del tancament del mercat de Campoamor. De fet, tots els partits del ple municipal han donat suport a la moció presentada per l'Associació del Poble del Sud en contra de la instal·lació, que la instal·lació baixi la persiana el 31 de març, com estava previst. El més sorprenent ha estat el Partit dels Socialistes, que contradiu el seu programa electoral i de moment s'alinea amb l'oposició per garantir la continuïtat de l'equipament del Sud. Ha seguit aquesta sessió plenària, la primera del 2020, el Pere Gallifa. Bona tarda, Pere.
Bona tarda. La defensa del mercat que ha fet l'Associació del Poble del Sud des que Ràdio Sabadell va avançar el seu tancament ha prosperat i de moment ha aconseguit que no es compleixi la voluntat del govern. El mercat continuarà amb el suport de totes les forces municipals. El president de l'entitat, Ramon Jiménez, ha defensat que cal comerç al barri i assegura que hi ha interès en obrir nous comerços al mercat.
No queremos que este gobierno nos condene a tener que comer carne procesada en Lidl o Mercadona teniendo esta posibilidad todavía en nuestras manos. En ese sentido, hacemos hincapié en el tercer punto de nuestra moción. Queremos, hay paradistas, hay vecinos y vecinas que quieren poner una parada en el mercado municipal. La excusa de que no hay gente que quiera poner comercio de proximidad es falsa. Hay gente que quiere poner parada. Piden que se les deje entrar.
Jiménez també ha criticat que des de la seva obertura el 1982 no s'hagi invertit en la seva remodelació. Com deia, m'ha sorprès que el PSC faci un gir de 180 graus i aposti per la continuïtat del mercat, sobretot perquè el portaveu Pol Gibert ha estat contundent amb l'associació, negant que hi hagi interès en obrir noves llicències i defensant el seu programa electoral.
Si els partits polítics que es presenten a les eleccions porten un programa electoral, que sempre és el contracte amb la ciutadania, una proposta explicada al barri, públicament al mercat de Campoamor, s'ha explicat allà davant, no? Obtenen la confiança majoritària de la ciutadania, inclús del barri, no? I llavors no estigués endavant, què diria la majoria de la ciutadania? Que el partit polític no compleix amb el seu programa electoral, no? Amb la qual cosa, evidentment que es criticava qualsevol proposta, evidentment que es millorava qualsevol proposta, i en aquesta via estem treballant, no? Però també fem la reflexió del que volem, que els partits polítics compleixin o no compleixin amb el seu programa electoral. Jo crec que és noble i lloable que un partit polític pugui tirar endavant el seu programa electoral.
La resta de partits han votat en contra del tancament i han felicitat l'associació per la seva perseverança fins a aconseguir el seu objectiu. Per altra banda, també s'ha aprovat una moció per revisar els canvis de les tarifes dels títols de transport integrats que va publicar l'Autoritat del Transport Metropolità. La Crida, que és qui l'ha proposat, considera que perjudica el municipi, ja que han estat dissenyats des de i per a Barcelona. Ha rebut el suport del PSC i Ciutadans. La resta de forces s'han abstingut. Ara mateix s'està debatent l'últim punt del dia, que només tenia tres mocions, a petició de la Crida i Esquerra per derogar la llei Montoro, que limita la despesa dels ajuntaments.
Gràcies, Pere. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Notícies vespre. El que passa quan passa.
Els sindicats majoritaris alerten que darrere les bones xifres de l'atur a Sabadell s'amaga la precarietat i la temporalitat de les noves contractacions. Durant el 2019, 280 sabadellencs han trobat feina. Ara bé, tot i que es tracta de xifres positives, la gran majoria dels nous contractes són temporals, dels quals un 70% tenen una durada d'un a tres mesos. Els sindicats opinen que cal derogar la reforma de la llei laboral i millorar les condicions de la classe treballadora amb urgència. Ho ha apuntat José Luis Fernández, secretari general de la UGT al Vallès Occidental. Ho ha dit en declaracions al programa El Cafè.
Necesitamos incrementar los salarios para que la economía siga funcionando, para que las familias tengan poder adquisitivo y puedan seguir consumiendo. Y el salario mínimo interprofesional, nosotros siempre hemos situado que está en torno a los 1.200 euros, que es una cantidad económica que posibilita, ¿no?, que un trabajador pueda tener cubierta mínimamente sus necesidades.
Pel que fa a Comissions Obreres, el seu secretari general al Vallès Occidental, Enrique Rodríguez, ha posat l'accent en la manca de bones condicions laborals que es generen en les noves contractacions.
Aquest mercat laboral té les seves arrels a la precarietat, a salaris baixos, i amb aquest mercat laboral és impossible tindre indústries i serveis de major valor afegit i, sobretot, que li doni expectatives bones a la gent, a la ciutadania en general, que depèn d'un lloc de treball per poder desenvolupar la seva vida.
Pel que fa a la patronal, la secretària general del Gremi de Fabricants, Núria Aymerich, ha assegurat que els empresaris volen les millors condicions pels treballadors, tot i que a vegades és difícil.
Els empresaris el que volen és treballar i volen treballar de forma estable i tenir una plantilla estable, i aquesta és la voluntat de tenir els treballadors, doncs, el que siguin el màxim de bé possible. El que passa que hi ha condicions, diguem, en general, doncs, econòmiques, de que fan també que per les empreses sigui molt difícil en alguns moments, doncs, poder ampliar plantilles i crear ocupació.
Sobre les perspectives pel 2020, Aymerich s'ha mostrat prudent, tot i que pronostica que hi haurà bones notícies de cara al 2021.
I encara en l'àmbit econòmic, avui comencen tradicionalment les rebaixes d'hivern. A mesura que han anat obrint els comerços, els clients han pogut observar quins percentatges de descompte s'apliquen als productes que els interessen. Diferents agrupacions comercials de la ciutat s'han mostrat esperançades en tenir una bona campanya, però alerten que aquest període s'està desdibuixant.
Després de comprar tot el que feia falta durant les festes de Nadal, arriba el moment de les rebaixes, però que, de fet, ja fa uns dies que alguns aparadors les donen per començades amb rètols gegants. Miguel Tello, president de Can Urià Comerç, valora la pregunta de si hi ha una data d'inici.
Aquesta és la pregunta del millor ara amb el tema de les rebaixes. Està molt desdibuixat. O sigui, han perdut aquest encant que anteriorment tenien les rebaixes, de que la gent esperava per agafar aquests descomptes. Doncs ara mateix no hi és. Cadascú fa les rebaixes quan pot, quan vol i el que li dona gana.
Per la seva banda, Josep Maria Porta, president de Sabadell Comerç Centre, ho veu d'una manera similar.
Hi ha la data d'inici oficial, el que passa és que hi ha molt poca gent que la seguim, per mala sort, tindria que haver una data oficial de debò, i jo crec que serà molt bona.
De fet, durant la campanya de Nadal, els clients han anat preguntant quan començaven les rebaixes. El repte serà completar una bona temporada després de passar una campanya nadalenca més positiva del que es preveia.
Aquest és un moment per buscar els millors productes a un preu més convenient, però intentant evitar les aglomeracions o caure en les compres innecessàries. Sílvia Uceda, especialista en moda i assessora d'imatge, explica al programa Al Matí que el primer que cal fer és revisar l'armari i, sobretot, assignar-se un pressupost.
Consumir moda de forma conscient jo crec que també és una responsabilitat, no? I el que hem de fer és assignar un pressupost i intentar no sortir-nos. És igual el pressupost aquí, i cadascú en funció de la seva butxaca. No sé, pot ser un pressupost de 50, pot ser un pressupost de 500. Cadascú aquí el que consideri. Però sí que és cert que és important.
També és útil per la personal shopper de la ràdio fer una petita llista d'allò que es vol comprar i diferenciar les peces necessàries dels capricis. Entre els productes recomanats, jaquetes atractives o abrics de pèl, també bosses de mà o botes altes per sobre del genoll de mosqueter.
Notícies del dia. El Taulí i la Universitat Autònoma de Barcelona tenen en marxa un pregrau dual per a tècnics en radiologia.
Aquesta proposta formativa és pionera a l'Estat i vol solucionar part de les mancances que viu el sector. Ho ha apuntat el seu coordinador i gestió assistencial d'infermeria de l'UDIAT, Diego Ribas, en declaracions al programa Al Matí.
Nace de una necesidad imperiosa de dar una solución asistencial, a una gran carencia de radiólogos que se están dando hoy en día en la sociedad general, y que nosotros estamos considerando que la parte de la solución que nosotros podemos ofrecer para poder solucionar esto es fomentar todo lo que es la formación dentro de lo que es los especialistas del radiodiagnóstico, como pueden ser los técnicos de imagen por el diagnóstico.
La primera promoció d'aquest pregrau dual sortirà formada el mes de juliol i estarà formada per 7 persones. De cara al curs que ve es volen omplir les 15 places disponibles.
En successos, nou episodi de crema de contenidors a la ciutat en els últims dies.
Fins a 3 incendis es van registrar ahir. El primer va ser de matinada, poc després de les 3, al Passeig Comerç amb carretera de Barcelona, quan va cremar un contenidor de reciclatge per causes desconegudes. Les flames també van afectar dos contenidors més, un vehicle estacionat al costat i un arbre. A 6:45 del matí, a la carretera de Prats, va cremar un camió d'escombraries. I a les 10 del matí es va incendiar un altre contenidor de reciclatge al carrer Ribot i Serra. Aquests incendis se sumen als que dissabte es van registrar entre la mitjanit i 3:45 de la matinada en contenidors de reciclatge del carrer La Selva, l'Avinguda Concòrdia, el carrer Gironès, el carrer Osona, el carrer Jacint Verdaguer i el carrer Reina Leonor. En total van resultar afectats 10 contenidors, 3 sacs de runa, un ciclomotor, 3 arbres i els vidres de la façana d'una nau.
I l'escriptora sabadellenca Marta Oriol ja suma 8 edicions de la novel·la Aprendre a parlar amb les plantes.
Oriol va guanyar el Premi Òmnium la millor obra publicada i s'ha mantingut durant 14 setmanes entre les 10 obres més venudes de ficció en català. En declaracions al programa El Matí, Oriol ha assegurat que li va costar escollir el títol de l'obra, que tracta del dol per la pèrdua sobtada d'una parella.
Em va costar molt trobar el títol d'aquest llibre perquè jo volia que fes referència una mica al fet de la joventut, de perdre algú a la joventut, no? De la mort i la joventut, però hi jugava molt amb les paraules de primavera i mort, però en aquell moment, per exemple, es reeditava La mort i la primavera de Rodoreda i em semblava que era massa evident posar un títol així, i buscava i vaig veure que hi havia molts títols que incloïen el tema de la mort i la primavera, llavors ja ho vaig deixar estar. I per tant em va semblar, suposo que per relació amb la primavera i perquè en el llibre hi surten en les plantes, com es recorda el Mauro, va sortir el tema de les plantes, no?
Oriols treballa ara en una nova novel·la que també parla de sentiment i està bastida sobre una contradicció.
Sabadell, els matins esmorzem.
Societat.
Cultura.
Política.
Economia.
Esport.
Però també
el croissant de xocolata, el muffin, la crema del cafè.
I per si no fos prou, rebem els protagonistes de les notícies del dia a
El Reservat del Cafè.
I analitzem tot el que ens depara l'actualitat, acompanyats dels nostres analistes de capçalera en el Temps per la Tertúlia.
El Cafè de la Ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz. Vols fer un cafè amb nosaltres? Al matí, amb Raquel García.
Saps aquella veu que t'acompanya en els viatges? Que t'informa quan vas a la feina? Que et fa desconnectar a casa i somiar a peu de carrer? Que t'explica contes i secrets a cau d'orella? Que reivindica les injustícies? I que aixeca passions? Sí, aquesta veu és la ràdio. I al matí, l'altaveu.
Al matí de Ràdio Sabadell. Cada dia des de les 11 a 2:15. Treballem per arribar a tu.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Moment per sortir fora de Sabadell i de la comarca i fer un repàs a l'actualitat més general, i comencem parlant de política perquè el Congrés ha investit Pedro Sánchez president del govern espanyol i ha donat llum verd al govern de coalició.
El candidat socialista obté els 167 vots afirmatius que esperava i supera la segona votació amb 2 vots de marge amb l'extensió d'Elk i Bildu, que donen llum verd al govern de coalició amb Unides Podem. Finalment, tot i les pressions rebudes, cap diputat socialista ha trencat la disciplina de vot i els 120 electes del PSOE han votat sí. També 35 de Podem, els 6 del PNB, 2 de Més País, de cada de les formacions de l'OL Existeix, Nova Canàries, Compromís i BNG. I han votat en contra PP, Vox, Ciutadans, Navarra Suma, Partit Regionalista de Cantàbria, Junts per Catalunya, la CUP i Coalició Canària. L'elecció posa fi a 8 mesos de govern en funcions.
Oriol Junqueras ha estat escollit vicepresident primer dels Verds ALE a l'Eurocambra i president del grup de l'Aliança Lliure Europea.
Substitueix així l'eurodiputat escocès Alin Smith, ara diputat al Parlament Britànic. L'eurodiputat cors François Alfonsi assegura que ja l'esperen un dia després que l'Eurocambra hagi comunicat internament que reconeix el líder d'ERC com a eurodiputat a l'espera de la decisió del Tribunal Suprem i que Puigdemont i Comín hagin recollit ja l'acta.
Quim Torra demana ara a la Junta Electoral Central que no l'inhabiliti mentre el Suprem no es pronunciï.
En un escrit a la ZEC que ha presentat aquest dimarts al matí, Torra ha concretat la seva intenció de sol·licitar la mesura cautelaríssima de suspensió de l'acord de la ZEC de divendres passat. Entén que la seva inhabilitació automàtica és un acte radicalment nul que vulnera els seus drets fonamentals. Per això Torra té previst demanar a la Sala Tercera del Suprem que suspengui cautelarment la decisió de la Junta Electoral. Mentre no fa aquest pas, demana a la ZEC que no executi la seva suspensió automàtica com a diputat, fet que l'inhabilitaria com a president de la Generalitat.
I el jutge que investiga els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost del 2017 ha acabat la fase d'instrucció i envia els tres processats a judici.
Però no seran jutjats per l'assassinat de les 16 víctimes, perquè el magistrat no veu suficients indicis per atribuir-los una participació directa. Dos d'ells, Mohamed Ulich Emlal i Idris Ukabir, estan acusats dels delictes d'integració en organització terrorista, fabricació i tinença d'explosius i estralls en grau de temptativa. Un tercer acusat, Said Beniyaza, s'enfrontarà al delicte de col·laboració amb organització terrorista. La majoria de membres de la cèl·lula terrorista liderada per l'imam de Ripoll van ser abatuts per la policia o van morir en l'explosió del Canà quan manipulaven explosius.
Moment ara pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esport Sabadell gaudeix aquesta setmana del títol honorífic de campió d'hivern. L'equip arlequinat ha tancat la primera volta amb 35 punts i, tot i caure al camp del Villarreal B per 2-0, va sortir beneficiat de les derrotes del Castellón i l'Espanyol B. Pau Vitori, bona tarda.
Bona tarda, Karen. La pitjor notícia és que la part alta torna a estar ben comprimida. Ara, entre el primer i el cinquè, només hi ha 3 punts de diferència. El gran beneficiat ha estat l'Andorra, que s'ha situat a un sol punt del Centre d'Esports. Al miniestadi Groguet, els homes d'Antonio Hidalgo van caure amb 2 gols en el tram final, en el 80 i el 86. Una ensopegada que no taca la feina feta durant la primera volta, segons el porter Ian Mackay.
Está claro que hay un trabajo muy, muy bueno. Al final, 35 puntos, ojalá seguramente casi todos no se cambiarían con nosotros para estar en este momento en la posición que estamos. Así que bueno, seguir trabajando. Hoy viaje fastidiado para casa, pero bueno, mañana ya entrenar, recargar pilas y como animales para el siguiente partido.
L'equip apura les últimes hores del seu segon dia de descans consecutiu. Demà està prevista la tornada a la feina per començar a preparar el partidàs amb el qual s'obrirà la segona volta del campionat. Castellón-Sabadell, segon contra primer, diumenge a les 12 del migdia a Castàlia. Un enfrontament pel qual els aficionats arlequinats només podran adquirir les entrades de forma anticipada a les oficines de la nova Creu Alta. El preu, amb el desplaçament inclòs en autocar, és de 30 euros.
El títol honorífic de campió d'hivern és el primer que aconsegueix el Sabadell en les seves 22 temporades a segona B. Mai fins ara els arlequinats havien acabat una primera volta en aquesta categoria com a primers. És només una de les dades curioses que deixa la temporada que tot just arriba ara al seu equador. N'escoltem més en aquest informe fet per l'Adriana Arroyo amb les estadístiques del Sergi Parc.
La derrota de dissabte a Villarreal és només una taca en l'excelsa trajectòria que porten els arlequinats. L'equip d'Antoni Hidalgo ha sumat 10 victòries en les primeres 19 jornades, l'únic que ha arribat a la desena en el que portem de Lliga. Si traiem les temporades a tercera divisió, hem de remuntar-nos al 64-65 amb Passi Aguitó per trobar l'equip arlequinat sumant més punts que en l'actualitat. Evidentment, valien 2 punts les victòries i eren menys jornades, però fent l'equivalència, les actuals xifres serien en total 37 punts, és a dir, feia 55 anys que el Sabadell no sumava tants punts a l'equador del campionat, traient tercera, ja que la temporada 2006-2007 amb Ramon Moya sí que es van arribar als 40 punts. Per darrere queden 3 anys de grans records pels arlequinats. L'any de l'ascens a Ipurua amb Lluís Carreras, l'equip en va fer 34, un de menys que en l'actualitat. Just la mateixa xifra que la 2000-2001, l'any de Novelda i del playoff contra el Burgos, i també l'equivalent de la 83-84, el de l'ascens a Binèfar. En cap d'aquests 3 precedents, però, els sabadellencs van ser campions d'hivern. De fet, aquest és el primer cop que els arlequinats es proclamen campions d'aquesta primera volta des de la temporada 63-64, un any abans de l'esmentat rècord de puntuació a segona amb Passi Aguitó. Aquell any l'equip sabadellenc va ser campió d'hivern a tercera divisió divisió al que ara seria la segona B, ja que no existia l'actual categoria de bronze. Abans d'això, l'anterior a segona va ser el títol de campió d'hivern de la 45-46, és a dir, fa 74 anys. Ha plogut des d'aleshores.
Com el primer equip, el Sabadell B va estrenar l'any amb derrota en el seu pas al camp d'Alcaldes. En el partit ajornat de segona catalana, els de Bernat Mosquera van patir una contundent derrota per 4-0.
Anant a remolc gairebé des del principi, els homes de Bernat Mosquera van acabar sumant la cinquena derrota consecutiva. Pel tècnic, els seus homes es van disparar un tret al peu.
Són dos errors que arriben, que fiquen el partit molt amunt, no? I a partir d'aquí, doncs, a la segona part obliguen a anar a intentar pressionar-los una mica més amunt, intentar córrer algun risc, i al final sempre tens les de perdre. Hem de ser un equip on sàpiga madurar molt més els partits i on poder arribar als minuts, finals amb la possibilitat de, si no està guanyant, com a mínim estar a prop del marcador.
El filial del centre d'esports continua en descens amb la Sabadellenca i el Coeti Vidabo. També ve de jugar l'equip taronja, en el seu cas un amistós contra el filial del Cerdanyola, que es va saldar amb triomf per 6-0. Jesús Rueda Betis, el tècnic dels de la zona sud, va acabar satisfet.
También el parón, la verdad, que hace desconectar a los jugadores y hoy se han tomado el partido muy, muy en serio, como si estuviera compitiendo en liga y la verdad que contento por eso y la actitud de todos de hoy ha sido de 10. Pero bueno, lo que importa esta semana que es clave el partido contra el Berga y eso es ahí donde nos jugamos todo. Entonces esta semana es donde se tiene que ver la verdadera Sabadellenca, que yo creo que si jugamos como hacemos hoy o como lo venimos haciendo, solo poniendo la intensidad que se tiene que poner, el equipo va a ir para arriba.
Finalment, el Tibidabo s'ha reforçat durant el Nadal amb Andrés Salido, jugador blanc i vermell de temporada passada. L'equip també ha aprofitat l'aturada per començar de zero. Així ho ha indicat el tècnic dels de Torre Romeu, Jesús Díaz Vaquero.
El para nosotros no ha venido bastante bien porque la gente tenía que desconectar, estar con su gente y olvidarse un poco del fútbol.
Diumenge tots tres tornen a l'acció. A 11:45, Sabadellenca-Berga i mitja hora més tard, Tibidabo-Joanenc i Sabadell B-Càntries.
El Sabadell Nord estrenarà diumenge el 2020 amb dos efectius menys a la plantilla. El conegut adeu del davanter Jairo Díaz, el castellà, se li va sumar dissabte a la baixa d'un dels capitans de l'equip, Albert Quereda.
El defensa arlequinat ha decidit penjar les botes amb només 27 anys i després de 7 mesos de calvari amb una lesió al tendó rotular. Quereda ha explicat a Ràdio Sabadell per què ha pres aquesta decisió.
Tuve una visita en la mutua de futbolistas, donde bueno, me comentaron que digamos la lesión que tengo no está evolucionando como tenía que ir, y bueno, y hablando con Kiko, pues bueno, también yo pues a nivel personal pues dije, oye, ¿sabes qué? Vamos a cerrar esto, vamos a dejar digamos el fútbol, vamos a descansar, a curarme bien y ya está, porque bueno, es lo mejor, ¿no? Lo más importante que tenemos todos es la salud y voy a recuperarme al 100% y bueno, que no todo se acaba aquí, sino se cierra una cosa, se pueden abrir otras puertas y ya está.
Quereda va ser un dels components de l'històric ascens de Primera Catalana i, amb un parèntesi per jugar a Alemanya, ha estat estretament vinculat a l'entitat aquesta última dècada. El seu adeu ha coincidit en el temps amb la tornada d'un altre defensa lesionat de llarga durada, Alejandro Alegría, disponible per visitar el Júpiter diumenge a les 12. Recordem que el Sabadell Nord engega l'any amb 3 punts de marge respecte al perill.
I compta enrere per l'estrena de l'europeu d'handbol que disputarà l'Eix Gómez a partir de dijous. El sabadellenc finalment ha estat inclòs a la llista definitiva de la selecció espanyola per aquesta cita, que enguany se celebra a Àustria, Noruega i Suècia.
L'extrem del Barça, ex de l'Oar Gràcia, ocupa el lloc del lesionat David Balaguer, tot i haver estat cridat a última hora, no l'ha agafat per sorpresa.
Em va trucar el Jordi i em va dir que estigués al tanto, perquè com el Bala sortia d'una lesió important, que per si no es recuperava bé i tal.
Eren declaracions a RAC1. Per primera vegada l'europeu comptarà amb 24 seleccions. A més, el campió o el subcampió, en cas que guanya Dinamarca, obtindrà un bitllet directe pels Jocs Olímpics.
Menys d'un minut per 7:45. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimarts 7 de gener. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, amb actualitzacions a l'instant a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram. Tornem demà amb més notícies a la 94.6 a partir de les 9, a les 9 del matí, amb el programa El Cafè de la Ràdio. Però ara no marxeu, perquè la programació continua a les 8 amb l'Espia de Mahler. Que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.